Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Molt bon dia, a les 12 i 3 minuts, estem a 30 de maig, ja saben, estan sentint la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real. I miren, la Conselleria d'Educació ha proposat aquest dilluns a la comunitat educativa que el dijous 8 de setembre comenci el curs escolar 2022-2023 per a l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional, tant en FP com en les titulacions de graus mitjà i superior. I dic jo, en funció del conseller que tenim, les nombres van com més bé li ve al conseller.
Un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano.
Bueno, han sentit, estava cridant-me el de la funeraria perquè ha faltat este senyor i segurament volien donar-nos l'hora en el i on se farà el velatori. Víctor Manuel Riopoveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Allò de que en funció del conseller que ens toca canvien les normes, ens té un poc ocupats, no?
Sí, la veritat és que és molt curiós que per primera vegada vagin a començar tots a la mateixa hora, no? És veritat que ja hem vist en el... en els passats cursos, com els universitaris també es començaven a la mateixa hora que els infantils, no? Quan això no corria mai. I sí, pareix que ara es començaran tots a una. Ben bé, no sabem per què no, eh? Però sí que també acabaran tots a la mateixa hora, que serà el dijous 22 de juny de l'any que ve, el 2023. I Susana, vols que et comenti les vacances també que hi hauran al curs?
És algo que tot el món estem pensant en sí, mirar en el moment en què...
M'agrada moltíssim que encara no hem acabat el curs escolar, però ja estem pensant en el següent, no? I el més important, quan es comença, quan acaba i les festes, val? En Nadal es fixen des del divendres 23 de desembre fins al 6 de gener amb dos dies inclusius, no? I les de Pasqua seran del dijous 6 fins al 17 d'abril, també els dos inclosos. El pròxim curs, 2022-2023, tindrà els dies festius autonòmics següents: el dimecres 12 d'octubre, el dimarts 1 de novembre, el dimarts 6 i el dijous 8 de desembre i també el dilluns 1 de maig. Cal tindre present que aquest és el calendari escolar comú per a tot el territori en l'àmbit autonòmic. A partir d'aquesta, cada ajuntament estableix aquests tres dies no electius locals, així com els festius.
I algo molt important, Maria, és que per a la formació de persones adultes es proposa l'inici de curs el dilluns 19 de setembre i a la fi el divendres 16 de juny, és a dir, ells seran els únics que es començaran més tard. No obstant, és el que tu dius, encara no hem començat el curs i ja l'hem acabat, eh?
Totalment, Susana, aprofitant que estem parlant també d'educació, dir que el període de preinscripció universitària per al curs 2022-2023 serà el 20 de juny, i bueno, des del 20 de juny fins al 8 de juliol, i la convocatòria és única i es resoldrà el 15 de juliol per veure aquestes persones que estan admeses, que de segur que aquests que es comencen el primer curs estan ja immersos en aquests estudis de la EBAU, que bueno, quins nervis, no?
Que bonico, Maria.
Bueno, bonico i frustrante. Jo no sé si tornaria a aquesta etapa, almenys l'etapa selectiva, eh?
Jo crec que quan tingues la meva edat diràs sí, que sí.
Diré
perquè
que sí.
Perquè és el més bonic. Ara, com que te resulta, encara ho tens així molt de so, molt fresquet, per l'edat que tens, però després dius... Uf,
mira, jo tornaria agafar. Perquè jo vaig... a les alqueries coincidís el que és la selectivitat en els dies que tens el manifest a casa per a mostrar el teu traje regional, no? El teu traje de festera. Que, aixina que jo tornaria per a això sols.
Que, per cert, manifest n'he vist.
Sí.
Però com en la població d'Alqueries,
no.
Que pareix que siguen les regines de l'Ajuntament de València. És de veritat, ho fan en gana. Maria, si te pareix, pauseta de publicitat i anem a per les notícies.
Què buscarà la felicitat? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro.
Estás a la 92.2 FM.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de València 1525.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, les Alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o la web de l'Ajuntament de les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem les Alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de les Alqueries.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels, 17 de Vila-real.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Caline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad.
I ara sí, notícies, Maria?
Pues mira, Susana, parlem d'un succés perquè la Guàrdia Civil ha detingut a un home com a suposat autor d'11 delictes de robatori amb força en l'interior de diversos habitatges i vivendes en la localitat d'Alcalà de Xivert, Alcossebre, i un delicte d'amenaces. La Guàrdia Civil va rebre diverses denúncies en el mes d'abril passat per la comissió de diversos robatoris en interior de vivendes de les citades poblacions. Durant la comissió dels presumptes delictes, no, l'autor col·labora més d'emportar-se estris, no, objectes dels propietaris, va sostraure joies, material electrònic i diners en efectiu. El presumpte culpable d'aquest fet seria un home de 23 anys, al qual li figuren antecedents policials per delictes contra el patrimoni, com a presumpte autor d'aquests 11 delictes de robatori amb força en interior d'habitatge i un delicte d'amenaces. Però és que, a més, hem de parlar d'un altre succés en esta ocasió a la localitat de Vinaròs. La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 18 anys d'edat com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència a una dona de la localitat la nit del passat dia 26 de maig en la caserna de la Guàrdia Civil. Una dona va denunciar que quan es trobava en la via pública es va creuar amb un home el qual, sense mediar paraula, li va ruixar diverses vegades amb un spray als ulls i després d'un forcejament li va sostraure la bossa que contenia efectes personals. Gràcies a les dades aportades per la víctima, el presumpte lladre ja ha sigut detingut per a que no faci mal a ninguna altra persona, perquè a més també tenia antecedents penals per altres casos, Susana.
Pues de lo que més m'alegre, els bitxos tancats.
Pues mira, seguim parlant de bitxos, perquè la Diputació de Castelló realitzarà tractaments terrestres la setmana vinent en 43 municipis de la província per a fer front a aquesta plaga de mosquits. Seran des d'avui, 30 de maig, fins al pròxim 3 de juny. Hem pujat a la web una imatge amb els noms i els dies que li toca a cadascun, però a cadascú, però ja us anuncia que a Vila-real ens toca l'1 de juny, que és el dimecres. Esperem combatre, no? Perquè hi ha gent que ja porta ixes picades, no? I és increïble. Jo, per exemple, que faig molta vida a la localitat d'Almassora, l'altre dia, o sigui, damunt d'un cotxe, és que era increïble la catarba de mosquits que hi havia, i és que te'ls tens que llevar de damunt, però és que, a més, són quasi aveconejos, no? Com deia aquell anunci popular a la televisió, Susana.
Bueno, esperem que facin efecte i si no fan efecte, pues que continuen combatint-lo.
Totalment, Susana. I segueix el culebró polític a Benicàssim. La part de l'equip de govern popular de l'Ajuntament acusa els seus socis de govern, Ciutadans, de paralitzar una modificació de crèdit destinada, entre altres, a les àrees de cultura, majors, informàtica i neteja d'edificis municipals. Això va ocórrer en el ple ordinari que va tindre lloc el divendres passat a la localitat de Benicàssim, justament a poques hores de que Ciutadans haguera decidit retornar a negociar aquests pressupostos municipals. No sé, pues no es comencen molt bé, Susana.
Sí, nosaltres quan ens donem compte de que com a poc a poc, pues, conforme era entraent els pressupostos, Ciutadans anava aprovant-los, pensàvem pues, que no estaven tan ensarsats com hem vist, no? Ara tornen a estar igual. De tots modos, sobre les 12:30 cridarem a Cristina Fernández, que és la primera tenent alcalde i és la que està en coalició en el Partit Popular, a veure què ens conta.
I bé, Susana, ara ja sí, ens venim a Vila-real i comencem amb una nota de premsa de Compromís per Vila-real que es titula així: lamenta que l'Ajuntament de Vila-real es burle de la nostra cultura. La coalició local critica que es permeten actes de l'extrema dreta contraprogramant actes culturals. Això va ocórrer dissabte passat quan estava realitzant l'atorgament de premis Maig Memorial Pasqual Batalla de narrativa breu, i va coincidir en el mateix, a més, en el mateix espai, que era la plaça Major, amb un acte de Vox de Vila-real que tenia pues, la seu stand, diguem, com altres que es fiquen a si baix en qualsevol moment, Susana.
Pues això és preocupant perquè anem cara a unes eleccions en els que, bueno, sabem de comunitats autònomes on ja està governant el Partit Popular i Vox, i com se corre el perill en les comunitats autònomes que està governant pues a millor el Partit Socialista en Compromís o el Partit Socialista Unides Podem i Compromís, pues està la cosa molt tensa. I clar, estar dos en la plaça de l'Ajuntament, nosaltres hem convidat a les dues parts perquè les dues parts ens diga què és el que va passar. No obstant, no sé si l'autorització per part de l'Ajuntament en aquest moment va ser conscient que se donaven cita estos dos actes. Però, si també es va donar, és perquè al final se poden fer dos actes en dues ideologies distintes sense que tinga que n'hi haver ningú altercat. Mm-hmm. per lo menos és el que jo opine.
I bé, Susana, ens quedem parlant d'aquests premis Maig Memorial Pasqual Batalla de Narrativa Breu de Vila-real, perquè ja tenim guanyadors. Aquest dissabte a migdia es van descobrir els seus noms. La guanyadora és la catalana Ada Roig, amb el seu relat titulat Tempesta, i el castellonenc Vicent Gascó com a finalista per La veu de l'aigua. Noms són molt suggerents, La tempesta, La veu de l'aigua, molt aquàtics, no? Però que de segur que esperem que la gent ho puga veure, llegir, no? I gaudir d'aquests guanyadors, Susana.
Parlant d'aigua, ofegaments, cuidao, perquè l'equipo de busos de la Guàrdia Civil busca a hores d'ara el cos d'un home de 26 anys ofegat en aigües de l'embassament de Crevillent en el Baix Vinalopó. Però no vos ho pergau, perquè el jove es trobava al pantà amb un grup d'amics i un d'ells se llança a l'aigua per intentar rescatar-lo quan veu que ell se tira a un puesto on no se pot nadar perquè el bany està prohibit, i a pocs metres, a uns 50 metres, desapareix. Intenten rescatar-lo sense èxit, que això posa en perill a una altra persona. I, claro, ja busquen el grup d'especialistes que a hores d'ara encara estaven buscant-lo. Però ja sabem que, bueno, el fondo del pantano és...
És perillós, claro, molt perillós.
Entonces, bueno, els llocs dels fets s'han traslladat els bombers d'Elx i de Crevillent i un helicòpter, que no ha pogut localitzar el desaparegut. De moment es tracta d'unes aigües tèrboles, conforme diem, amb nombrosa malesa i deixalles que no permet que els bussos puguin aprofundir-se més d'un metro i mig. Les tarques de recerca també s'han vist dificultades per l'augment del volum del pantà després de les últimes pluges. Per tant, precaució, precaució i precaució. Mira que ho diem, però sempre és poca la precaució que tenim, eh?
Susana, m'havia quedat parlant de premis i continuem parlant d'aquestos perquè Pau Torres, Sebastià Mora i José Manuel Llaneza ja formen part de l'elenc d'honors i distincions de Vila-real després d'haver rebut la medalla d'or de la ciutat en un acte institucional celebrat a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha presidit la cerimònia de lliurament de les medalles d'or al costat de la regidora de Relacions Institucionals, Noelia Sambalàs, i la resta de corporació, amb l'assistència de fills predilectes i adoptius, honors i distincions de Vila-real i familiars i reunits dels guardonats, entre ells el president del Vila-real Club de Futbol, Fernando Roig. Amb aquesta distinció, aprovada amb la unanimitat de tots els grups municipals, la ciutat de Vila-real reconeix els mèrits en l'àmbit esportiu del futbolista, pues, Pau Torres, el ciclista Sebastià Mora i el vicepresident del Vila-real Club de Futbol, José Manuel Llaneza. I també en terreny esportiu, Tour Esport, que és, recordem que és la primera fira provincial que s'ha realitzat aquest cap de setmana, pues, ha comptat amb 4.000 visitants que han acudit per a conèixer l'oferta esportiva i turística de la província. Molt bones dades per ser la primera edició, Susana.
I tant, i ojo, perquè la gent dubtava si els actes eren o no gratuïts, que era la duda que tenien, quan tots els actes, tots, eren gratuïts. O sigui, que si enguany ha tingut esta acollida, imagina l'any que ve, eh?
Totalment, Susana.
Pauseta i els esports.
Un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? ¿Qué buscará?
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Vila-real en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Vila-real Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila-real, 964-520654.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Vila-real. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Vila-real, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Apunta't al viatge cultural a Madrid que organitza la Fundació Caixa Rural Vila-real. Podràs gaudir de l'obra El Barberillo de Lavapiés al Teatre de la Sarsuela i coneixeràs la ruta literària i artística de la capital. Inscripcions obertes a fundacióncaixarural.org. Places limitades. Fem cultura, fem poble.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Ara sí, Víctor, notícies?
No, apuntalar que va ser un acte molt emotiu, sobretot la part de Llaneza.
Sí, a més és una persona molt, molt volguda.
Estem parlant dels actes de la medalla d'or de la ciutat.
Sí, és que Víctor té la sensació de que... Això, que quan ell, Padel Llaneza el coneix a tot arreu del món, és com Trump, no? O com, no sé, pensem en algú molt conegut. Bueno, no és que busque similitud entre la forma d'actuar de Trump i Llaneza, cuidao, no confundim. El que passa és que són així grandots i tal, no? Per això el millor...
Va guanyar Nadal, va guanyar, òbviament, Alcaraz, demà tindrem un Nadal Djokovic, no sense polèmica... perquè l'organització vol de nit i Nadal està pressionant per a que se jugui de vesprada. O sea, de fet, va dir, ja que segurament serà mi último partido, ponedmelo por la tarde, pressionant aposta perquè vol jugar per la vesprada, vol jugar sobre les 3 de la vesprada, que és el seu horari ideal en Roland Garros, i dir que en la Fórmula 1 Sainz va quedar segon, no va poder, pese a que la pluja va vindre, va arriscar, però un doblat li va taponar una miqueta la seva volta i... Bueno, al final va acabar segon, va guanyar Checo Pérez del mexicà i de moment Sainz ahí segueix lluitant per a veure si alcança... No crec que guanyi el Mundial, però ojalà estar entre els tres primers.
Bueno, pues ja me'n vaig a la pilota valenciana i Marc Pujol i Genovès primers classificats per al quart de final de l'individual d'escala i corda. Bueno, cada un té que donar-li un poc de protagonisme, no, a lo que ha vist des de menuda, en este cas.
Però...
Gràcies, sí.
No se parla de res més d'este cap de setmana de futbol, Víctor.
És que estem esperant a que mos ho digues tu.
Va guanyar la final el Madrid, però ja ho sap tot el món.
Ahir
no
n'hi havia,
ni un canal que no fera un especial del Real Madrid. Crec que ja s'ha enterat tota Espanya de que va guanyar el Madrid.
Però si de cas algú estava a la platja o estava en una illa deserta.
Si estava en la platja, en tots els coets que se van tirar el dissabte per la nit també se van enterar.
També.
Sí, també. Va ser una cosa increïble.
Que bé.
En fi, ja em sento satisfets.
Sí.
Cada un ha dit el que considerava. Que bo, no? Que cada un donem el nostre granet d'arena. De sorra, no? Perdó. Pauseta de publicitat ja per el primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales, expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622 092-092-002. La vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones. La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Solo por venir a informarte, te llevas un pack de la Liga. Y si además contratas con nosotros, entras en el sorteo de camisetas del Villarreal Club de Fútbol. Solo en la tienda Orange de Carrefour.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos. Así como en todo tipo de carnes. Casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares. La mejor elección para tu mesa.
Los clásicos de McDonald's mejoran su pan y su elaboración para ser más calientes, más sabrosas, más jugosas. ¡Tiempo!
¿Pero todas son correctas?
¡Todas son correctas! Ahora Big Mac, Cuarto, Royal y Cheeseburger son más calientes, más sabrosas y más jugosas.
El sabor de siempre, ahora como nunca. I'm loving it.
Vicent, ¿estàs escoltant la tronada? No caurà pedra. ¿Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateixa vaig a la Unió i l'assegure.
No espere més. Ja pot assegurar la seua collita de cítrics en totes les oficines de la Unió a la Plana Baixa o a través del telèfon 964-535533.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils.
Assegure la seua collita per la Unió de Llauradors. Asegure la seua tranquilidad. La unión son futuro.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchís, 68 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Te agradaría tindre dents fixes y estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure, en tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puedes irlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alobagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Bueno, si recorden, el divendres passat estàvem parlant de que s'estava fent un ple extraordinari en Benicàssim per aprovar unes partides que tenien paralitzades i no podien abordar perquè no aproven aquests pressupostos que trauran dels romanents. Bueno, pues, posterior a aquest ple, ens envien una nota de premsa i diu textualment Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Benicàssim. I a mi em sorprèn prou perquè el Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Benicàssim t'hauria d'haver parlat en nom de la coalició que forma el Ajuntament de Benicàssim, que és Partit Popular i Ciutadans. Bueno, pues ixe nota de premsa resa el que vaig a contar-los. Ciutadans, que forma part de la coalició, paralitza a Benicàssim l'aprovació d'una modificació de crèdit destinada a cultura, a majors, informàtica i edificis municipals. Continua dient que l'extensió dels tres edils de l'equip de govern pertany a Ciutadans. Qui és qui provoca la paralització de diverses actuacions com la renovació del mobiliari de l'Associació de Jubilats La Garrofera o la neteja de Covid en centres educatius demanada per les AMPES. I jo torne a pensar i a fer reflexionar a vostès que estan sentint-me que si n'hi ha un gabinet de comunicació d'un ajuntament hauria de entendre que aquests tres regidors de Ciutadans perteneixen a l'equip de govern. No obstant, jo vaig a parlar en la portaveu de Ciutadans com a tal, perquè a la que se li acusa és al partit, no a la primera teniente alcalde, que és Cristina Fernández. Molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia, Susana. Què tal esteu?
Sorpresos, almenys, sorpresos de que un caminer de comunicació parle de que d'un partit com si no formara part del govern.
Efectivament. Està molt lleig utilitzar el gabinet de comunicació d'una institució per a tirar pedres contra del teu soci de govern, no? Està molt lleig i coincidís en tu en això. Jo també entenc que la gent quan llegeix aquest tipus de titulars carregats de demagògia, pues, també pot interpretar, no?, segons interessa. O a lo millor veu quan tu explotes, però no veu el que aguantes hasta que explotes, no? No sap del dia a dia, ni coneix pues els desprecis continus que fa Goliat a David, no? Només perquè té més poder. I no deberíem de quedar-nos en aquests titulars. Me pareix imprescindible en això educar per a tindre un pensament crític i dir ben alt en el que no estàs d'acord. Ja està, encara que sigues minoria. Sobretot, pues, hi ha que ser valent i no tindre por, no? Si creus en alguna d'aquestes coses. El meu despatx sempre està obert per atendre a qualsevol ciutadà i així no ho hem fet sempre. També és veritat, pues, que quasi sempre qui pague mane, no? I Ciudadanos, pues, davant d'això, poques ferramentes tenim. Són els grans partits, al final, el que tenen el poder, però sí, és veritat, està molt lleig utilitzar el gabinet de comunicació de la institució per a tirar en contra del teu soci de govern.
Clar, perquè, mire, el que no apareix en esta nota de premsa és les voltes que vostès se tenen que reunir, perquè com no tenen aprovats els pressupostos, han d'estudiar cas per cas, i que vostè sí que li ha donat el seu recolzament.
Exactament, des de sempre. De repent, retrotraem-nos en el passat, un dia, després de comentar que no n'hi hauríem pressupostos nous, i que tindrien que ser prorrogats perquè havíem disminuït molt la partida d'ingressos, no passa res, ni és un dia al Titanic, no? ni res per l'estil. De repente un dia, pues, Susana Márquez anuncia en premsa el 15 de desembre, me recordaré tot unilateralment, que va fer, o sigui, que sí que n'hi haurien pressupostos de l'equip de govern i les línies, no?, que s'anaven a aprovar, però sense dir-nos absolutament res als seus socis de govern. Imagina't la cara que se mos va quedar, no? Llavors, quan va començar a deteriorar-se una miqueta la relació, perquè a pesar de que com a socis de govern se mos havien ningunejat en moltes ocasions durant aquests anys, en moltes, no mos hem queixat i hem seguit, pues, treballant, no? Però, clar, els pressupostos, que són els comptes anuals de l'Ajuntament, jo crec que tenim alguna cosa a dir. I això ja, pues, traspassa uns límits. Nosaltres, com sabeu, discrepàvem d'unes partides del pressupost que Susana Márquez no va admitir en el seu dia i estàvem d'acord, sin embargo, en altres inversions. Pues, per exemple, la carretera CB149, mobiliari i equipament del centre de majors, els nichos del cementeri, subvencions a les associacions, el skate park, el que, per cert, van inaugurar sense saber-ho nosaltres, van entrar per premsa. Moltes coses, vestuaris per al camp de la Carrerassa, adequació de la Casa de Cultura, mobiliari en parque, mobiliari per a majors també. I encara que no tenien pressupost aprovat, Ciudadanos, sempre complint en el que diu, ha aprovat en modificacions de crèdit des de gener hasta maig partides per 5 milions d'euros. 5 milions. Home, d'això no se diu res. Són 5 milions d'un pressupost de 28. A veure, que els titulars demagògics són molt fàcils d'escriure. Però com va estar Ciudadanos en contra del mobiliari per als jubilats de Benicàssim? A qui li cap en el cap? Que els meus pares pertanyen a aquesta associació també i li ho explique i ho entenen. Hem aprovat 5 milions d'euros en els que, per cert, ja n'hi havia una partida per als jubilats. No anem a aprovar 16.000 euros? Però, clar, és molt fàcil culpar d'algo que tu no has fet bé des del principi als demés, en comptes de buscar una solució. Que Ciudadanos, inclús quan el PP ha estat en minoria, ha estat ahí, recolzant-lo, per a garantir la estabilitat de Benicàssim. I gràcies a Ciudadanos és alcaldessa dos legislatures. Jo crec que ni los malos són tan malos ni los buenos són tan buenos. Però governar en coalició no és imponer, i governar en coalició no és si no estàs conmigo estàs contra mi. És escoltar, consensuar,
el que ens sorprèn és que vostè, hores antes de que se fera el ple, ens diu a tota la premsa que esta volta s'abstendran, però sí iniciaran unes negociacions per a que en lo que queda de legislatura i després d'una pandèmia puguen acabar de fer tot allò que consideren que Benicàssim necessita. I a la premsa, a tota la premsa en general, ens sorprèn quan rebem este titular. És que ens han deixat noquejats, de veres.
me sorprèn hasta a mi, perquè jo ho tenia clar. És a dir, el dilluns passat, després de les comissions, jo vaig estar parlant amb Susana Marqués i vam parlar de tornar a reprendre aquestes conversacions per als pressupostos, perquè també entrem en una data en la que si ja no s'aproven, pues és difícil, no?, per executar-lo, per els plaços. Inclús el dijous, abans del pleno, vaig parlar amb el regidor d'Hisenda, Arturo Martí, sí. I li vaig dir que en aquest punt ens abstindríem perquè tindríem que estudiar-lo i perquè si volien retirar-lo fins que se valoraren els números que els havien passat, els pressupostos, i encara i fina tiren per el carrer de mig, com sempre, i ho porten a pleno. I després, clar, els culpables són els demés i nosaltres no vam votar en contra, eh? Ens vam abstindre precisament per el que t'he comentat abans.
Sí,
però,
han
clar,
fet...
És més bonic portar-lo a pleno i si no és endavant, pues ja li tiré la culpa als socis de govern.
No, jo l'explique exactament les paraules, perquè a més són paraules de Susana Marqués, després de que vostè... pues dona un poc ese primer pas de bona voluntat en esa abstenció. Bueno, pues Susana Marqués diu, paraules textuals, novament el grup de Ciutadans es mostra desleial amb el seu propi equip de govern. És dir, anem a veure, vostè és equip de govern o no? Perquè així sí que ella mateixa, primer sí que és equip de govern, després Ciutadans paralitza Benicàssim l'aprovació de la modificació de crèdit. No sé ben bé on la té situada, eh?
Home, jo la veritat és que ja no sé què pensar. Lo que sí que és veritat és que comunicació falta, perquè si jo estic disposada a sentar-nos i resulta que ella ara diu que no, no entenc, no? Jo supose, o no sé, que en la meva opinió jo crec que debería de reflexionar sobretot en el modo de governar, no? Més allà de culpabilitzar de tot lo que no és com a ella li agradaria, i acusar al soci de govern cada vegada que té l'oportunitat en un discurso, pues, no ho sé, revanchista. Supose que per a desprestigiar-nos i perquè comença ja la cuenta atrás, no? del 23, i no sé si l'objectiu seu és absorber els votos, no sé, del centre. Y este mes, pues Ciudadanos está en contra de los jubilados, el mes que viene seguro que está en contra de los niños con una enfermedad terminal, al següent de los refugiados ucranianos, es a decir, yo me imaginé que será el modus operandi para desprestigiarnos, ¿no? Yo pensé que es un error, porque la estrategia política al final, pensando en las elecciones del proper any, normalmente te segue, ¿no?, la vista del presente y te dona una otra visión. Però bueno, són coses, jo ja te dic, governar en coalició per a mi és una altra forma de fer-lo, no? No n'hi ha que confondre la jerarquia amb el lideratge.
Sí, mire,
la diferència
nosaltres...
entre Susana Marqués i jo és que jo me sentaré a discutir per arribar a un acord i ella ho fa sempre per a tindre la raó. És l'únic que pareix que li importa.
I nosaltres què tenim que transmetre-li als oients, al públic en general, al ciutadà? Començaran aquestes negociacions o definitivament ho dona vostè per perdut aquestes possibles negociacions?
Pues m'agradaria saber-lo a mi també, però no tinc la bola de cristal per a saber com s'haurà alçat avui Susana Marqués. No ho sé, la veritat. Jo la setmana passada estava convençuda perquè vam parlar i ella va dir la possibilitat de que sí que se podria arribar a una negociació i pues bueno, ens assentem una altra vegada, fem números una altra vegada i veiem a veure si podem reprendre. Jo ho havia fet per, no sé, algo positiu. De manera optimista.
Definitivament, Ciutadans, conforme vostè va dir així la setmana passada, que estava ben festes, eliminarà les línies roges?
Bueno, això és Ciutadans, clar, qui ho té que dir? És el partit a nivell nacional que ens ficarà les pautes. Jo ja, bueno, ja te vaig comentar pues, que no és el mateix un compromís a Catalunya com compromís a l'Omigra Benicàssim
per
lo
tant,
una localitat.
Per tant, vostè m'està dient, que de moment aquestes línies roges igual així no se contemplen, no?
No ho sé, això dependrà del partit, que serà ell qui marque les pautes, consensuant, imaginen, tots els portaveus i en una línia estratègica que haurem de dur a terme i bueno, se veurà pronte, imagine, perquè clar, cada un tindrà el seu programa i les seues estratègies i les seues línies a seguir i nosaltres pues també.
Cristina Fernández, bueno, primera teniente alcalde de l'Ajuntament de Benicàssim. Mire, jo el que m'agradaria és que una gran majoria de tots els que vivim a ciutats que no tenen platja, se n'anem 3 mesos a viure allí, m'agradaria que tingueren pau, tranquil·litat i bons serveis, que és el que necessitem.
Creu-me que jo també és el que vull. El que vull és pau, estabilitat, que és lo que sempre, per el que sempre hem estat ahí. Però, claro, les persones pues, se tenen que sentar a negociar i no anar en el látigo sempre. És que són coses que no passa res per discrepar. Però per això estan pues, les taules, no?, per sentar-se a negociar i en la medida del possible, perquè al final tots volem el mateix pel poble. Volem fer les coses bones i volem fer que tot el món estigui a gust, però cada un pues, té el seu enfoque, les seues prioritats, i això només és que se senti la gent a parlar i a dialogar i que no s'imposen els conceptes i les decisions. Decisions unilaterals no són bones en un equip de govern.
Sobretot quan se governa
en coalició.
Sobretot claro. Quan se governa en coalició. Cristina claro. Fernández, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you.
Estàs a la 92.2 FM. Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas. ¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Argo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
I ara està nosaltres Irene. Ella ja sabeu que és portaveu de Vox en l'Ajuntament de Vila-real. Irene Herrero. Irene, vostès tenien una taula informativa dissabte.
Sí, bon dia, Susana, primer que res. Sí, mira, te comente. Nosaltres tenim des de fa 3 mesos, val? Que quede clar, uh-huh. I te ho he portat perquè que ho veigues, des del 30 del 3... Uh-huh. L'autorització de l'Ajuntament per poder muntar la taula informativa que van fer el dissabte a la plaça Major. És més, si passes les fulles...
Sí, ho tinc així, és una sol·licitud que se fa a l'Ajuntament de Vila-real.
Correcte.
I demanen diversos llocs, no?
Correcte. si veus el 28 del 5, fiquem en la plaça de l'Ajuntament, frente Estanco.
I busquen la ubicació exacta. N'hi ha puestos com, per exemple, el 9 del 4, que van estar en la plaça Mossèn Ballester, no posen exactament el punt. Però si el posen en el dia 30 del 4, el carrer Major Sant Jaume, davant de Springfield, i el dia 28 del 5, que va ser dissabte, posen plaça de l'Ajuntament davant de l'Estanc. Igual com les pròximes taules informatives, que això aniran anunciant-lo, però sí que és veritat que les dues últimes posen exactament de tot el puesto exactament on volen estar.
Sí, correcte. I l'Ajuntament ens dona l'autorització de totes aquestes taules el dia
6 d'abril del 2022.
Correcte.
És autoritza a dir... l'ocupació de via pública sol·licitada per la persona interessada, una resolució que fa l'alcaldia, és dir, esto està signat i és del dia 6 d'abril quan li donen a vostè l'autorització.
Correcte. Això era lo principal, val? El saber que nosaltres tenim l'autorització i la tenim des de fa molt de temps.
Jo no pense que ninguna taula informativa de ningun partit que estiga representat posi una taula sense tindre autorització, perquè vostè sap que l'autoritat municipal la farien retirar.
Correcte. Correcte. Però volia que això quedara clar perquè a partir d'esta taula és on han sorgit tots aquests comentaris.
Sí, hi ha hagut una polèmica.
Totes aquestes notes de premsa. Correcte.
I és perquè el mateix dia se lliurava els Premis Maig Memorial a Pasqual Batalla de Narrativa Breu del 2022. I a continuació l'homenatge a 90 anys de les normes de Castelló i l'actuació d'Abraç Band. Però jo li tinc que ser sincera, no sé on està el problema.
Jo tampoc. El problema el vaig tindre jo quan van vindre a enfrentar-se a mi per a que llevara la taula. Jo no tenia cap problema d'estar ahí.
Vostè és així perquè vostè posa la seva taula informativa.
A les 10 del matí.
Conforme tenien vostè previst.
Correcte, de 10 a 1, Susana.
I qui arriba a dir-li a vostès que tenen que llevar la taula?
Bé, nosaltres estàvem en la taula i jo de sobte veig que des d'una taula estan fent mosotos. Estan fent molts fotos i jo arrimant-me li dic al xic, perquè era un xic el que estava fent les fotos, vols que pose per fer-li la gràcia? O si vols arrimat i fes les fotos que vulguis.
Sí, perquè vostès són públics i per lo tant no tenen ningú... Ojo, si els que estaven allí són persones que ostenten càrrecs públics, són públics i no tenen ningú problema
correcte,
fer les fotos.
Correcte. L'únic que li vaig demanar és que no fera fotos als menors que n'hi havia en la taula.
Això sí que és cert, no poden.
Correcte.
Ni a les persones no públiques.
Pues l'única persona pública era jo.
Ah, per això vostè li va dir... Pues mira,
sí,
la
i a mi me podia fer totes les fotos que volguera, que jo li
per
posava
cert,
i tot.
En la festa de Sant Ferran vostè no estava. Que és que no volia participar d'aquesta festa?
Sí, per supost que sí. Jo a tot el que me conviden intento anar a tot, però tenim que entendre que jo estic a soles en l'Ajuntament. I va coincidir en un consell de l'Ajuntament.
És que em van preguntar, no?, que faltava la regidora de Vox i per això li pregunto. Vostè sap que si algú me caracteritza és a lo millor posar en aprietos. Diuen els persones, però a mi me pareix que no són aprietos.
No,
vostè no va anar perquè no estava d'acord en aquesta festa?
Clar que estic d'acord, totalment. No. Jo no vaig poder anar perquè va coincidir en un consell i jo creia que devia d'anar al consell per poder també enterar-me de tot el que se va a fer en l'Ajuntament respecte a aquest consell. I vaig anar a l'Ajuntament i me va saber molt greu el no poder anar a les festes de Sant Ferran, però l'any que ve aniré. Segur, sense cap dubte. Si no me coincidís en res.
Vostè me parla de que l'any que ve anirà si no lo coincidís en res o que l'any que ve anirà perquè tindrà més regidors que la recolzen?
Perquè suposa i apoya i confirma, estic quasi segura, que tindrem més regidors i ens podrem partir. És que el problema jo ara el tinc en això, que quan coincidís en actes sols puc anar a un, jo no me puc partir en quatre. Clar. I n'hi ha voltes que me coincidís en quatre actes a la vegada.
Vostè sap que Compromís ens ha lamentat que l'Ajuntament de Vila-real se burle de la nostra cultura. Compromís per Vila-real no entén que li hagin donat a vostè el permís per a poder posar la taula i que al mateix temps n'hi hagi un acte.
Clar, sí, ahir m'agradaria aclarir, primer que res, que Compromís, no sé com diu, lamenta que es permeten actes de l'extrema dreta. Jo pense que té el mateix dret, Compromís, que Vox, i recorde que jo no sóc d'extrema dreta, Vox és d'extrema necessitat, i ho repetiré sempre, i jo no lamente el que a d'ells es deixaren fer un acte en la plaça. Me sap greu que ella ho lamente, però jo no ho lamente. Així som tots lliures, com diu la Constitució, sí. I tots tenim dret.
El que passa és que al tindre postures polítiques tan diferents, van hi haure algun moment en el que van hi haure alguna polèmica o algun enfrontament?
Sí, va haver un moment de tensió. No va ser per banda de Compromís, també tinc que dir-ho. Va ser per banda d'una persona, concretament la tècnic de la plataforma Castelló per la Llengua i Escola Valenciana, que se va enfrontar a mi, sense saber jo qui era. Evidentment, jo tampoc sabia qui era ella, ho vaig averiguar després.
Sí.
I la veritat és que va ser la tècnic de la plataforma i organitzadora de l'event, em sap greu dir-ho, però un poc maleducada. Perquè jo pense que el respecte no s'ha de perdre mai, ni t'has d'enfrontar a ninguna persona. Crec que així som lliures, tots tenim dret a dir el que pensem i el que diem i el que fem sense faltar a ningú al respecte, i en el moment en què tu passes aquesta línia, perds tota la credibilitat. I això és el que li va passar a aquesta senyora. Davant de mi, sense conèixer-me, i en aquesta falta de respecte i cara agressiva, cara...
Què li recriminava a vostè?
Bé, doncs, pues, com li comentava, jo vaig arrimar a la taula a Isa, val? I estava la senyora Fajardo, la concejal de Compromís, estava este xic i dos xics i dos xiques més. Jo, evidentment, només coneixia a Maria.
Que és companyera seua.
Correcte, de Compromís. I jo me vaig arrimar a saludar-la perquè jo no tinc cap problema, perquè una cosa és la política i una altra som les persones. I jo veig aquí, veig per el carrer, el salude.
Sí.
I jo me vaig arrimar a saludar-la i esta senyora, la tècnic de la plataforma, parlant jo amb Maria, dient-li bon dia,
però
tal,
com va... Però Isa, des d'on li feien a vostè fotos?
Sí.
Però vostè s'arrima perquè ja està un poc escamada, perquè veu que li estan fent fotos. És a dir, la seva postura a l'arrimar era una postura cordial o era...
No, jo me vaig arrimar, Susana, jo quan li vaig dir a d'este xic, si vols posa i me fas fotos, jo no estava damunt de la taula, jo estava entre la taula i la taula d'ells, que estaven esmorzant, i la taula de Vox informativa. I al vore a Maria, me vaig arrimar a saludar a Maria. De fet, jo a d'este xic ja no li vaig dir res, li vaig fer la broma de si vols pose, però jo després me vaig arrimar a saludar a Maria, de forma cordial, conforme fem sempre. Maria i jo mos veiem per al carrer i parem i xerrem i mos saludem.
Bueno, entre altres coses, perquè tenim que debatir coses d'una ciutat on vos totes dos sou regidores, cada
correcte,
una d'un partit, però no tenen més remei que, bueno, pues que aproximar postures a cada una en la seva línia.
En la seva línia,
però ells estaven almorzant, no
sí,
tenien una taula.
Ni... Per això jo tampoc pensava, ni va ser la meva intenció, l'arrimar-me per a increpar ni dir res. I la resposta, conforme jo me vaig arrimar a saludar a Maria, que me va dir bon dia i tot molt bé, se va alçar esta xica de la taula, se va alçar, que a més estava esmorzant un tros de tortilla en quereguilla, i se va alçar i de forma en posició un poc agressiva me va dir, aixina tal qual, que heu vengut a enfrontar-vos en vosaltres, a enfrontar-vos amb nosaltres? Vos agrada la camorra? Clar, jo me vaig quedar pare i vaig dir, disculpa. I vaig dir, no sé què estàs dient.
Sí, jo crec que igual desconeixia que vos... Bueno. No, que tenien ese dia per a poder posar la taula. Lo que sí que és veritat és que en la nota de premsa de Compromís ens diu que no és la primera volta que des de l'equip de govern es permet a Vox fer lo que volen. No sols es tracta de fer discursos o donar a entendre que allò que fan no és correcte, s'ha de demostrar amb fets i permetre a la formació d'extrema dreta fer el que volen, que fer el que volen no és bon exemple.
Mira,
Li permetixen l'Ajuntament de Vila-real a vostès fer el que volen?
Pues no.
Alguna volta que vostès han volgut posar una taula, li han denegat o el puesto o l'autorització?
Quan he demanat fer una taula, mai me ho han negat, perquè jo també sé quan les demane i on les demane. Evidentment, quan jo vaig demanar esta taula, no n'hi havia cap acte en la plaça Major. L'acte de què van preparar ells ha sigut després posterior, de donar-me sí. a mi la taula. Quan jo la vaig demanar no n'hi havia cap acte. De fet, tu has vist la llista, jo tinc taules demanades fins a desembre.
Sí, sí.
És a dir, n'hi ha coses que no estan organitzades. Jo crec que això va ser un fallo de l'Ajuntament, el donar-nos a nosaltres la llicència, l'autorització per poder ficar la taula i després organitzar el mateix dia, a la mateixa hora i en el mateix lloc, els premis Maig Memorial Pasqual Batalla. No crec ni que Compromís ho fera aposta o la regidoria i sí, evidentment Vox no ho va fer aposta.
De tots els modos, jo crec que se té que conviure en harmonia i en pau i entenc que no tenen... O sigui, així venen vostès tots quan tenim bodegueta i s'alcen uns i s'assenten uns altres i jo no els he vist mai en una discussió.
Mai.
En fi.
És més, Susana, mira, disculpa, jo se va arrimar la policia a parlar en mi?
Sí, perquè això és el que volia jo preguntar-li. Mm. Vostès tenen la taula i la tenien de 10 a 1 i de vostès complissen el temps que tenen que estar?
No. Nosaltres decidim a les 12 llevar la taula perquè, i que quede clar, perquè la situació podia conduir a un enfrentament per part d'ells a nosaltres. I jo no estava disposta a que la gent que s'arrimara a la taula o els meus companys que estaven en la taula isqueren malament. Jo vaig preferir apartar-me i així no ho vaig fer saber a la policia i a Noelia, a la regidora Noelia Sant Blas, que també es va arrimar a parlar en mi perquè era de la seva regidoria, aquest acte, que jo era una persona en la qual es podia parlar, que jo, evidentment, he demostrat durant aquests 3 anys que sóc dialogant.
Sí, però vostè en cap moment li fan alçar la taula? És dir, és vostè que per prudència pròpia decidís alçar la taula i vostè, en este cas, lamenta el què?
No, a veure, a mi se m'ha dit que llevara la taula, però ni m'ho va dir la policia ni m'ho va dir la regidora Noelia Sant Blas.
Entonces?
M'ho va dir la tècnic de la plataforma de sí. Castelló per la Llengua.
Sí, però vostè...
Una persona de l'organització de l'event.
Sí, però aquesta persona no té autoritat per dir-li a vostè si té que llevar-la o té que posar-la. Li pot dir, jo de tu llevaria la taula perquè...
Evidentment.
Però, autoritat molt...
Autoritat no té cap, però això jo vaig dir que no la llevava. Després va vindre la policia a parlar en nosaltres.
Sí.
Jo me vaig presentar, vam estar parlant, i ells me van demanar si la podia moure. Evidentment, jo on ells me van dir que la ficarem, es vaig dir que no, perquè jo no tenia visibilitat on ells volien baix dels porxes.
És dir, que a vostè sí que li diuen...
Que la moga,
sí. Que meneja la taula.
Sí, 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 sí. I jo us dic que si me ficaren a un altre lloc on tinguera visibilitat, no tenia cap problema.
Per tant, vostè no plega la taula perquè vostè vol, sinó perquè li diuen que té que menjar-la.
Ells me diuen que la moga i jo us dic que on ells me diuen no vaig a moure-la,
i entonces vostè
que preferisc llevar-la, que jo pa estar a un lloc on no se me veu.
I li diu la policia local?
Sí.
Vale. Pues res, és que ho ha dit, ha explicat tal qual les coses com han passat. Nosaltres en esta ràdio, a més, mos caracteritzem per això, perquè ara la portaveu de Compromís en Vila-real donarà la seva versió.
Me pareix molt bé.
I entonces els oients valoren el funcionament del govern de la ciutat de Vila-real.
Sí que te demanaria, Susana, que quan entrevistes a la portaveu de Compromís, que li preguntes, quan diu no és la primera volta que des de l'equip de govern es permet a Vox fer el que volen.
Sí,
que explica
això,
quan.
No, és que li ho he preguntat a vostè precisament per això. Perquè vaig a preguntar-li-ho, perquè és que està esperant i entra justet darrere de vostè. Moltes gràcies per haver estat ací, Irene Herrero.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia IBOP en la avenida Pío 1273 de Vila-real o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia IBOP.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
No facis més faltes i obtén el certificat oficial de valencià. El Centre Carles Salvador llança els cursos intensius a Vila-real per al mes de setembre. Informa-te'n al nostre web o telefona al 963-157799.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos, con amplio tallaje desde la talla 34 hasta la 48, para hombre o mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. Asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en canem.shop, tu tienda de moda en Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil, número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Are the trees high enough, baby? Leave it so high, your feet won't touch.
I com més dia adés, ara tenim a Maria Fajardo, que ella és portaveu de Compromís a Vila-real, perquè si parlem del fet que va ocórrer el dissabte, ha sigut arrals de que Compromís per Vila-real ens escriurà una nota de premsa lamentant que l'Ajuntament de Vila-real, diuen ells, se burle de la nostra cultura. Molt bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Per què se burla l'Ajuntament de Vila-real de la nostra cultura?
A nosaltres ens va aparèixer una burla o una malintencionada casualitat, ho qualificaria també, allò de que coincidirà un acte d'una organització com és Vox, una taula informativa, conjuntament amb un acte institucional que són els Premis Maig, el Memorial Pasqual Batalla, que estigueren en la mateixa ubicació. Uh-huh. A més, nosaltres ens interessem per saber si Vox té aquest permís per poder estar en aquest emplaçament, i efectivament té un permís concedit, sí, per l'Ajuntament de Vila-real. Aleshores, la veritat és que ens sembla, ja vos dic, una desafortunada casualitat que facin coincidir aquests dos actes. No vull pensar que ha sigut una cosa feta a posta, però realment és, sí, una qüestió...
És que la regidora de Vox m'ha ensenyat el document on té emplaçaments fins a finals d'any.
Efectivament.
I ahir estava, i li van donar el 22 d'abril, crec recordar que m'acaba de dir, sí, el 22 d'abril, i li van donar el permís per estar. Clar que com és una ciutat viva, al millor els actes van organitzant-se en funció de com va la cosa, perquè aquesta ciutat n'hi ha un fums d'actes tots els caps de setmana, no, regidora?
Per suposat, però els Premis Maig tenen una data molt concreta, perquè és una... A més, és que enguany, precisament, aprofitant l'aniversari de dels 90 anys de les normes de Castelló, a més, claro, a estos Premis Maig estaven convidats els de la plataforma Castelló per la Llengua, i ja vos dic, i a banda, com els Premis Maig sabeu que comencen estos premis de narrativa breu, comencen promoguts per la penya El Guitarró, tot i que des del 2018 ho organitza l'Ajuntament i ells col·laboren. També estaven allí els assistents, vull dir que són uns premis de narrativa que han tingut el seu procés de que se genera el concurs, de que se presenten les persones a concursar, després se decidís qui ha guanyat, vull dir que és un acte que no s'organitza d'un dia per a un altre.
Per això, a mi, quan estic llegint la seua nota de premsa, vostè en tot moment el que fa responsable de lo que va ocurrir el dissabte així, que a més venia a veure una situació molt tensa, la regidora de Vox ho ha explicat, diu vostè, l'Ajuntament de Vila-real ha permès que Vox munte una taula informativa a pocs metres de l'acte cultural, un acte amb una idiosincràsia cultural que Vox no es cansa d'atacar i fer política i propaganda en contra, permetent aquest acte en aquest lloc i a la mateixa hora i, per tant, contraprogramant l'acte. L'Ajuntament és partícip d'aquests fets i no podem permetre. Vostès consideraven que Vox estava contraprogramant, era una taula informativa, no sé, eh?
Sí, era una taula informativa, però sabeu que l'Ajuntament de, o sea, que la ciutat de Vila-real és molt gran, que les tauletes informatives se poden posar en molts llocs. Nosaltres som els primers que també posem taules informatives, però jo considere que si n'hi ha un acte en pro de defensa de la nostra llengua i la nostra cultura, uns premis de narrativa breu escrits en valencià, que és una qüestió que Vox constantment ataca, que els deixen posar-se a pocs metres de distància d'eixe acte, doncs a mi no em sembla corresponent. És més, mentre estava celebrant-se l'acte, se va cridar ahir un Viva Espanya. Quan jo me vaig alçar de la cadira van dir que no s'assentaren ahir a veure si se'ls apegava alguna cosa, cridant expressament per a que jo ho escoltara. Aleshores, per a mi era una provocació. No entenc per què els deixen posar-se ahí. Jo no dic que Vox no puga ficar taules informatives. Això és una democràcia i mentre siguin un partit legal, doncs no tenim un altre que tragar-nos-el. Però que els hagueren emplaçat a una altra ubicació, no precisament enfront de l'acte institucional en pro de defensa de la llengua, on després de cridar el Viva Espanya, la bandera d'Espanya en l'esquena i tot el rato donant-los l'esquena per a que ho tinguem allí constantment, quan no té res a veure. No és una qüestió de banderes, és que no té res a veure una cosa amb l'altra, però eixa continua provocació o voler ser ells els protagonistes d'un acte de narrativa, doncs em sembla un poc vergonyós.
Vostè sap que sí que s'apropa la policia local i els diu que desmunten d'on estaven. Cuidao, jo he vist la instància que se va donar i ells estaven just en el punt que havien demanat, que era en la plaça Major, davant de l'estanc, i ho posava escrit.
Sí, sí.
Sin embargo, la policia local sí que els diu que se posen en un altre lloc, perquè la cosa es comença a posar a ser un poc tensa o lletja, no? Perquè, bueno, vostè sentia això i per l'altra part, pues, també consideraven, se sentien, diuen que intimidats. Jo no puc assegurar-ho perquè no estava ahí. Però,
a mi em sorprèn un poc que fora que se sentien intimidats. Jo més bé pense que quan va arribar la regidora de normalització lingüística i es va veure el panorama, ja que la persona de la Plataforma per la Llengua també li ho va fer saber a la regidora, la incomoditat amb la que estàvem allí preparant l'acte, la regidora automàticament crec que sent aquesta necessitat de dir quina... reconeix esa manca de coordinació al final entre regidories, pense, uh-huh. perquè al final s'ha donat una... o sigui, entre regidories, no, entre àrees, perquè s'ha donat un permís a una organització que ese dia no era l'adequat per a que estiguera en ese emplaçament. Aleshores, el que fa és demanar-li, per favor, a la regidora de Vox, ja que és companya de l'Ajuntament, de la corporació, doncs que desmonte la paradeta quan comença l'acte. Uh-huh. O sigui, jo crec que el que es fa palès és això, que quan arriba allí i es veu aquesta situació, ella mateixa també es partícep d'aquesta incomoditat i aleshores intenta solucionar-ho. Però que això s'havia pogut preveure abans, ja que aquest permís estava demanat de feia mesos. I com bé li he dit, este acte també estaria preparant-se des de feia mesos, doncs considere que era una situació que podria haver-se evitat.
Mire, vostè també diu que no és la primera volta que des de l'equip de govern es permet a Vox fer el que volen.
Clar, així hem vist que presenten algunes iniciatives com pot ser la moció esta de famosa de les banderes i se'ls ha deixat donar l'espectacle allí i fins i tot fer un eufemisme per canviar una paraula i que s'aprove una moció com eixa en centres educatius on se suposa que es defensa la llibertat i no té res que veure la qüestió de banderes. Mentre seguim en una EPA en condicions lamentables, doncs tenim assegurat de que en tots els centres educatius de Vila-real n'hi ha banderes d'Espanya penjades.
Sí, en este cas l'equip de govern, jo li dic perquè no deixa fer lo que Vox vol, sinó lo que diu la llei, i és que té que estar la bandera d'Espanya penjada. Regidora, això és així.
És lo que diu la llei, però també és lo que diu la llei de educativa, que el decret d'educació és també el que diu que els centres educatius han de complir unes condicions, i així no complixen unes condicions. Aleshores, crec que complim la llei segons qui ens recorde que hem de complir la llei. Veurem demà què passa en el ple, ja que portem nosaltres una moció també exigint que se complisca aquest decret educatiu i que la EPA tinga les condicions que mereix segons aquest decret.
Per cert, és que la tinga així, que porten de mal ple. És que, clar, me ho ha dit vostè. A veure, quines coses portaran de mal ple que, com no me queda molt de temps, que la meva companya m'està fent aixina, però clar, que la tinc així, que porten de mal ple.
Doncs demà portem la moció precisament per a l'acompliment del decret d'educació, que és per a que la EPA tinga unes infraestructures educatives arreglo a la llei, com uh-huh. vostè està dient. Després també portem una altra proposta, que finalment és una moció conjunta de tots els partits, a excepció de Vox, per la defensa de les pensions i el blindatge constitucional d'aquestes. I no sé si, no recorde ara mateix si portem una tercera o l'hem deixat per al proper mes, però aquests dos són segures.
Per cert, la entrada que no s'utilitza de l'Institut Miralcamp, que vostè recorda aquests dies mm-hmm. que feien de bruja, vostè se va fer allí una gravació, no se pot asfaltar perquè és un espai protegit?
No, si s'ha asfaltat, només queden 4 metres per asfaltar.
Sí, però no s'asfalta perquè és un espai protegit. Li pregunte perquè és algo que m'ha arribat i m'agradaria que vostè, com jo sé que a vostè li pregunte i vostè s'interessa i al final ho averigua.
Clar, un espai protegit no sabria dir-li en base a què pot ser un espai protegit un escampat, la veritat. Perquè
sí,
fins
m'agradaria,
ara,
clar, ens però agradaria
ho averiguarem,
que ho averigüen sí. Perquè no ens tornen a... clar, com que la part de davant passen els cotxes tan ràpid i com que a voltes és un institut que no té una autoritat allí per a frenar els cotxes i que des d'ací uh-huh. la demanem, sí que m'agradaria que pensara si allò, o sigui, que averiguara si és un espai protegit.
Clar, sí, perquè em sorprendria bastant que sols 4 metres de tota una zona siguin espai protegit, perquè no tampoc n'hi ha cap arbre simbòlic, ni n'hi ha cap, no sé, no estem enmig d'un paratge natural, però ho averiguarem, clar que sí.
Per cert, de Turi Esport del cap de setmana, quina valoració li donaria a vostè?
Jo crec que la Fira de Turi Esport doncs era una qüestió en la que s'ha treballat des de l'equip de govern des de feia molt de temps i que pot ser d'alguna manera un trampolí per a les empreses que tenim així de turisme i esport en tota la província i de que posar el nom de Vila-real en aquest focus també, aleshores em sembla una iniciativa correcta i crec que la valoració l'haurien de fer els empresaris que hagin pogut assistir.
Maria Fajardo, moltes gràcies per haver vingut. Veurem demà en el ple quines novetats sentirem els oients, perquè nosaltres ja sabem que estem en directe. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuència modulada.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Y como un lunes más, hoy 30 de mayo abordamos el tema de la agricultura y tenemos con nosotros al presidente y vicepresidente de ALIP, Víctor Viciedo. Presidente, buenos días.
Hola, buenos días Susana, buenos días a toda la audiencia.
Y Pepe Llop, vicepresidente, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Si hablamos de las variedades que nos piden que plantemos o la zona que tenemos, yo he visto que últimamente se han ido implantando el aguacate en la, sí, en la Comunidad uh-huh. Valenciana. No sé si en toda ustedes sabrán más de este tema.
Bueno, vamos a ver. Hay que buscar zonas cálidas. No en todos los sitios se puede poner el aguacate. No hay que olvidar que el aguacate es tropical. Le afecta también las humedades, le afecta uh-huh. también la cal, entonces, bueno, pues hay que estudiar un poco la tierra donde se pone. Lo que está claro que muchísimos agricultores han visto el aguacate como que era una alternativa al cítrico, ¿no? Y lo han plantado y han plantado, sobre todo en la Comunidad Valenciana, muchísimo lamjas. Hay varias variedades de aguacate y depende de la variedad, pues cubre unos meses. El problema del lamjas es que está, digamos, solapándose con el hash del Perú. Y entonces, pues, la alternativa de muchos exportadores españoles es que están trayendo ese hash del Perú y no compran el lamb hash español. Dices, bueno, ¿será que el hash del Perú tiene más calidad? No. El hash del Perú se recoge con 2 meses de antelación para poder llegar aquí a los lineales. Y en la calidad de un aguacate se mide por la materia grasa, los bricks de materia grasa que en esos momentos tiene. El aguacate siempre está duro en el árbol. Eso yo creo que el consumidor debe de saberlo, porque el consumidor siempre busca en el lineal que el aguacate esté blando para podérselo comer cuanto antes. Sí. Y a lo mejor ese aguacate está blando y ha sido recogido, como es en el caso del Perú, hace 2 meses, cuando no tenía los bricks de materia grasa que tocaban. Entonces, ese aguacate es de mala calidad y no tiene, digamos, las características y los beneficios que debe tener un aguacate. Ese aguacate ha sido recogido verde. Cuando decimos, no, es que está verde, no, está duro. Está duro. A lo mejor ese aguacate duro sí que está maduro porque tiene los bricks de materia grasa que tocan. En el caso español, nosotros siempre recogemos cuando están esos bricks de materia grasa. Ahora mismo, los bricks de materia grasa de lamjas se alcanzaron aproximadamente a principios de abril, pero empezaron a traer ese aguacate malo, y lo digo claro, malo desde Perú. Y los supermercados ahora mismo, Mercadona, lo digo claro, Mercadona en estos momentos tiene hash del Perú y no tiene ni hash ni lamjas español. En muchos supermercados tienen hash del Perú y lamjas y hash español. En mi opinión, tampoco deberían tener hash del Perú. Aquí no debe entrar, por ética, por ética, por ley ya sabemos que se puede, pero por ética, no debe de entrar nada de fuera mientras quede producto español, porque poco a poco nos vamos cargando la agricultura valenciana y española, concretamente en este caso, pues el lamjas y el hash eran dos aguacates rentables, y este año digamos que es la primera vez ya que tenemos una caída y que le está afectando lo mismo que le está afectando los cítricos, que es que venga de fuera. Pero cuando resulta que lo que viene de fuera te lo trae una empresa española, voy a decir el nombre, Trops, que está en Málaga, Trops está trayendo el hash del Perú. Y entonces yo les digo desde aquí a los productores de aguacate, no seáis tontos, no vendáis nunca el aguacate a quien os traiciona. No vendáis el aguacate a esa empresa, a Trops, y a todas aquellas que sepáis que están trayendo el hash del Perú. Es nuestra defensa. Productores de aguacate, no compréis a quien trae, empresa española, hash desde el Perú, mientras el nuestro está colgando de los árboles. Están abusando de nosotros. Y luego, también les diría a los consumidores, si algún día no queréis que vuestros hijos o vosotros paséis hambre, tenéis que defender los productos de proximidad, tenéis que defender los productos españoles, porque ya lo habéis visto que ha pasado con las oleaginosas y cereales que se cultivan en Ucrania y que antes cultivábamos aquí en España, que ahora resulta que no las tenemos, han subido de precio y algunos están diciendo que en partes del mundo se pasará a hambre. Bien, pues la alimentación es muy importante y desde luego tenéis que defender a los que crean puestos de trabajo aquí, a los que pagan sus impuestos aquí y que encima el precio es el mismo. Cuando tú ves en la línea el aguacate español y el del Perú están a 4,20 los dos, por ejemplo en el Mercadona.
Y todo eso es legal. El segundo objetivo del desarrollo sostenible en España, de la famosa Agenda 2030, dice poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Bien. Yo voy a resumir claramente.
Mucha teoría.
Sí, mire, el Media 27 salió publicado en la Generalitat Valenciana que el Consell definitivamente aprobaba el decreto de creación del registro de explotaciones agrícolas de la Comunidad Valenciana. Es decir, yo creo que se están dando cuenta que o dan pasos a favor de la agricultura de la Comunidad Valenciana o aquí esto va a ser tierra campa. Fíjense, esto salió el día 27 y yo les leo el final si quieren. La norma se aplicará a todas las explotaciones agrícolas situadas total o parcialmente en el territorio de la Comunidad Valenciana y obliga a sus titulares como responsables ante la Administración. El registro nace con la finalidad de recoger las características generales de las explotaciones, sus titulares, la localización geográfica, la naturaleza jurídica, el aprovechamiento y uso de la tierra y el régimen de explotación. Yo sí he visto un cambio en estas últimas semanas. Ojo, después de que ustedes han estado meses y meses y aquí en esta casa un par de años dando todas las semanas caña,
Susana,
a los políticos, Susana, para que giraran y los miraran, y les ha dado resultado, porque ahora
no, yo me río porque 1976 yo acababa entonces la carrera de ingeniero agrónomo.
Sí.
Mi primer trabajo fue dedicarme a una empresa, un plantal INIPSA, no sé si existirá, sí, ahora, sí. Hacer censos agrarios. Censos agrarios era precisamente eso que ahora dicen que quieren empezar a hacer. En 1976 se hacía, y no sobre fotogramas, sino pisando el campo. Se tenía entonces absoluto conocimiento de cada parcela, la edad que tenía, la variedad que era, el estado vegetativo, se tenía absolutamente todo. ¿Qué hemos hecho? ¿Ir para atrás y ahora volver a intentarlo?
O darnos cuenta
de que hemos hecho gilipollas.
Pues darnos cuenta de que al final había que escuchar más.
No saben
más.
Y no quieren. No saben ni quieren.
Yo cuando,
Susana,
cuando veo publicado y cuando lo veo como decreto, ¿yo qué quiere que le diga? Yo ante la posibilidad de que las cosas desaparezcan, a mí me alegra. Y me alegra la lucha que llevan ustedes,
es que hay
que no paran.
Es que hay que leer. Y cuando tú lees cuáles son, por ejemplo, lo que había insinuado antes, los objetivos de la Agenda 2030 y el plan de implementación de esa Agenda 2030, es que hace nada, también estaba la Agenda 21. La Agenda 21 no la aplicó absolutamente nadie. Ahora, la 2030 viene de Naciones Unidas, viene...
pero ahora no, es que no hay más remedio. Pero, es decir, pero a ustedes les dicen... A ustedes les dicen... El cítrico dejará de ser rentable. Y hay gente que se coge el aguacate. Y ahora Víctor hace una exposición diciendo... Cuidado, porque ahora tenemos que proteger también... No ya solo el cítrico, sino el aguacate. Y el Consell d'Agricultura está dándoles la razón día tras día. De hecho... Se pide, se pone todo el mundo en contra de la quema de la poda y lo solucionan. Es decir, que cuando quieren
no,
hay
no
solución.
No lo solucionan, ahora hablaremos.
Ahora hablaremos.
Pero Susana, es que no me fío por una sencilla razón. El objetivo número 7 de la agenda de la que estábamos hablando es energía asequible y no contaminante. ¿De acuerdo? Pues si pasamos a cuál es... El desarrollo de ese objetivo es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. ¿Cuál es la situación? Que la energía, desde luego, cada día es menos asequible, es una entelequia hacia donde vamos. Está todo escrito, está escrito muy bonito, pero a la hora de la verdad tenemos el aguacate que nos habían dicho es una alternativa. Vamos a plantar aguacate y lo que es cierto es que hay una gran preocupación por parte de todos los que han plantado ese aguacate.
Sí, pero aquí lo que les damos a entender es nosotros queremos seguir trabajando. Que el cítrico no era rentable o que decían o que habían problemas. Aguacate. Y ahora nos encontramos es decir, que no sea por la desidia o por la no acción de los productores de la Comunidad Valenciana. Claro, sí. Es decir, ahí ganamos. La razón, vuelve otra vez a caer, porque Víctor dice, ojo, y ojo, ha hablado de una marca en concreto que nos está traicionando, a la que todo el mundo vamos a comprar todos los fines de semana. Uh-huh. Ojo, esto es muy importante. Si les parece, una pausa de publicidad y nos vamos a las quemas.
Estás a la 92.2 FM.
Desde 1988, Óptica Pelarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Con Tiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
Y continuamos hablando de agricultura. Recuerden que está Víctor Viciedo y Pepe Llop aquí en el estudio con nosotros. El día 27 publica la Generalitat Valenciana de Transición Ecológica que recibe 144 peticiones de ayuda para promocionar alternativas a las quemas agrícolas. Estas ayudas tienen una dotación de 300.000 euros. La mayoría de los ayuntamientos solicitantes han demandado ayudas para la adquisición de maquinarias. La Consellería de Agricultura ha recibido esas 144 solicitudes y el presupuesto destinado a estas ayudas, recuerden que es de 300.000 euros. Estas ayudas son para la contratación de trituradoras, compostaje y... hacer una valoración de la biomasa de restos agrarios a una empresa externa.
Sí. ¿Tú sabes lo que vale más o menos, depende de modelos, depende de muchas cosas, una trituradora?
Pues no, yo le digo...
Del orden de 6.000 euros hacia arriba. Uh-huh. 300.000 euros entre 144, casi 150, salen a 2.000 euros. Es decir, no da... a cada petición ni para llegar a una trituradora.
Solo han recibido 144 peticiones. Yo imagino que igual es la contratación de trituración, es decir, no comprar una trituradora, sino...
No. Es decir, eso era algo que estaba pendiente, que eran unas ayudas uh-huh. para... para continuar con el tema de alternativas a la quema de la poda. Es decir, para inversión, para comprar cosas, para poder ir de otra forma.
Y miren, hay un dato que también quiero que ustedes valoren, y es que de esas 144 solicitudes, en Valencia, la provincia de Valencia, son 65. Uh-huh. En la provincia de Alicante solo han pedido 20. Y en la de Castellón, cuidado, siendo la menos poblada, 59. Prácticamente más que en la provincia de Valencia. Es decir, pidones somos, ¿eh? O sea, nosotros trabajamos.
Sí.
En la provincia de Castellón.
Habría que matizar quiénes las han pedido. Probablemente habrán sido cooperativas.
Se subvenciona una media por expediente de 30.000 euros.
Sí, pero con 300.000 euros.
Sí, 300.000 es lo que se destina. Y por expediente hay un máximo de 30.000
euros. Hasta 30.000 euros, pero con 300.000 euros...
Que tocan a 2.000, que no tocan a 30.000. Pero bueno, es igual. Yo, el tema de las ayudas, a mí me gustaría que la agricultura fuera lo suficientemente rentable como para no recibir ayudas de nada. En cualquier caso, si hay que dar ayudas, hay que dar ayudas para que la agricultura pueda continuar. Aquí esta gente se dedica a dar ayudas a sus manías ideológicas. Y entonces yo la verdad es que me indigna ver que esas ayudas van a su puñetera ideología y no van dirigidas de verdad para ayudar a la agricultura. Las quemas producen CO2. La materia orgánica que se tritura y que se pudre en el suelo produce metano. Si la transformamos en una empresa de biomasa en pellet, produce CO2, porque alguien la quemará. Pues ya está bien, hombre. ¿Por qué no se puede quedar en mi campo quemada y de abono para mi campo?
Pero de momento, ya saben, 3 años hasta que todo esto se aclare.
No. Eso es lo que se interpreta de lo que es la nota interpretativa.
Claro, eso es lo que se deduce de lo que nos han dicho.
Que no haya una resolución en contra...
Lo que nos han dicho.
Sí, pero de momento los ayuntamientos conceden a la gente que lo pide la quema.
Sí, pero no. Y me explico. La nota interpretativa es una nota del 13 que se firmó por el director general de prevención de incendios forestales. Es decir, que aquí estamos... hablando de agricultura, pero quien corta el bacalao son incendios forestales. Incendios forestales, que me dirás, en los solares de Villarreal, ¿qué riesgo de incendios forestales tenemos? Pero dependemos de eso.
¿Pero hay alguna contraorden en este momento que impida que usted queme la poda?
Sí, y me explico enseguida. Tenemos una ley que a partir del 10 de abril cortó todos los permisos de poda, porque estaba prohibido.
Uh-huh. Cuando el ciudadano se entera de aquella
prohibido
ley...
Cuando se publica el día 8, se aprueba el día 8, se publica el día 9 y el día 10 empieza a ser efectiva. Tenemos que a partir del día 1, es decir, pasado mañana, en muchísimas zonas... la normativa anterior ya prohíbe hasta el 16 de octubre, ya prohíbe las quemas. ¿Tú sabes en qué fecha ha salido esta nota interpretativa? Esa nota interpretativa es del 13 del 5.
Sí, usted entiende que debería haber dado más margen en el mes de junio para...
En el periodo en el que estaban o en el que se podían autorizar las quemas, nos han prohibido quemar.
Sí.
Simplemente nos han prohibido cultivar, pero... Esto, evidentemente, dice la propia norma interpretativa que los que tengan el plan local de quemas, etcétera, podrán continuar con dicha actividad de la misma forma que lo estaban realizando antes de la entrada en vigor de la Ley 7 de 2022, mientras no se dicte resolución en contra. Es decir, que aquí, evidentemente, se ha hecho un parche para corregir una cagada.
Sí, pero mientras no prohíban, a lo mejor si hubieran tenido que... alargar un poco, ¿no? Y que no sé si igual se hace.
Trabajar.
Alargar un poco porque si el día 13 hasta que volvieron a emitir la nota de que sí, que se daban permisos.
En mi opinión,
haber alargado,
es que,
¿no?
Sí, vamos a ver. Yo agradezco
en las
que
zonas que se, puede.
Se haya movido la claro. consellera y que, digamos que ahora mismo, en estos momentos y hasta el día 31 de mayo, se puede quemar. Bien. En cualquier caso, la ley dice lo que dice.
Sí.
La ley no está derogada.
Sí.
La interpretación de la comunidad autónoma es errónea, claramente. Es simplemente el hacer una interpretación rápida para que podamos quemar. Esta ley, más pronto que tarde, se va a imponer. De hecho, esas ayudas que has hablado antes es para que se imponga esta ley.
O sea, ¿ustedes creen que no llegarán a tratar a la poda de los cítricos como tratan a la piel del arroz, se llama? A la
sí, que a la tratan, del arroz. Sí,
que
sí,
que
sí.
se le seguirá tratando a la poda como residuo contaminante. ¿Esto creen ustedes?
Sí, porque la propia...
nota, pero se va a trabajar jurídicamente para que esto
porque
no ocurra.
Porque la propia supongo. Nota interpretativa, en el apartado número 1, dice... perdón, en el apartado número 2, después de decir que los las entidades locales que cuenten, etcétera, etcétera, podrán continuar con dicha actividad de la misma forma que lo estaban realizando antes de la entrada, mientras no se dicte, lo había dicho antes... Pero en el apartado número 1 dice que la quema de residuos agrícolas y forestales se regula por su legislación específica y se deberán de tramitar en base al artículo 27 de la ley 7/2022. Es decir, que recalca que la base legal de aplicación es ese artículo 27.3 que ha generado...
Que, sí, sí, pero es con lo que jurídicamente van a empezar a trabajar y te van a separar lo pero, que realmente es contaminante de lo que no. Eso hemos entendido nosotros.
Sí. Susana, yo pediría a quienes hacen las leyes que no... yo creo que los políticos los elegimos para que nos solucionen los problemas, no para que nos los creen. Y entonces, si nos han creado un problema, ahora venden como victoria el que ese problema que nos habían creado ya empieza a dejar por un tiempo.
Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que lo que hay es que construir un planeta más sostenible, veremos de qué modo argumentamos para que jurídicamente...
Muy sencillo, dejando la agricultura como parte de la naturaleza en paz y metiéndose con las fábricas, las comunicaciones, no haciendo esos acuerdos comerciales que te traen con buques ultracontaminantes los productos, en esos países donde la agricultura le gana espacio a la selva, porque aquí... Cada vez que se perjudica la agricultura, se está perjudicando el medio ambiente.
Y
ya está
si
bien.
Les parece,
y las ciudades, perdona un segundo.
Es que, pero, sí, dejemos el tema de quemas porque vamos a hablar de ese nuevo tratamiento de que ya están de acuerdo en que se exporte con el tratamiento en frío.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Vicent, ¿estàs escoltant la tronada? No caurà pedra. ¿Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateixa vaig a la Unió i l'assegure.
No espere més. Ja pot assegurar la seua collita de cítrics en totes les oficines de la Unió a la Plana Baixa o a través del telèfon 964-535533.
Maria, acaba de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils.
Assegure la seua collita per la Unió de Llauradors. Assegure la seua tranquil·litat. La Unió son futur.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Y continuamos hablando de agricultura. En este caso, vamos a hablar de esa decisión que finalmente se aprueba en la Unión Europea del tratamiento en frío. Recuerden, estamos con Pepe Montagut y con Víctor Viciedo. Finalmente, la decisión del Escopaz
que se tramitará de urgencia para que sea publicada en el DOE. Entrará en vigor antes de finalizar el mes de junio e implica un régimen transitorio para esta campaña y una doble alternativa de tratamiento de frío a partir de la siguiente temporada. En detalles entramos la semana pasada cuando esto ya se llevó a la Comisión Europea, que recordemos que estaba en el orden del día, la retiraron a último y con la presión que se hizo, en este caso el ministro sí que la hizo, esa presión en Europa, se abordó el tema y finalmente se aprobó, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, hemos conseguido una pequeña victoria. Siempre un tratamiento en frío es importante para que no te lleguen las plagas. El problema es que las condiciones en las que se va a aplicar ese tratamiento en frío no es las que España proponía, sino que al final es una que han propuesto precisamente el lobby sudafricano. Nosotros proponíamos entre 0 y menos 1 el tratamiento en frío para que no lleguen las plagas, y de ahí ha salido pues 20 días proponíamos nosotros entre 0 y menos 1 y ahí ha salido pues hasta un grado 16 días y hasta 2, 20 días.
Sí, entre 1 y 2 grados durante 25 días ahora, sí. Y para el 2023, según los datos que tengo, entre 1 y 0 grados durante 16 días o entre 1 y 2 grados durante 20 días. Pero correcto. En este caso, yo creo que Pepe, que es el experto, sí que nos tendría que decir, ¿esto surte un efecto?
Bueno, eso es lo que se está aplicando en las propias exportaciones de Sudáfrica a Estados Unidos, a Japón y otros países. Eso es lo mismo que nos están exigiendo a nosotros en nuestras exportaciones a terceros países. En definitiva, esa es una técnica que es efectiva en cuanto a que evita la propagación de la plaga. Es simplemente empezar a pedir a los que exportan a la Unión Europea, sí, lo mismo que nos exigiera a nosotros y lo mismo que cumplen ellos respecto a países que no son de la Unión Europea. Es decir, simplemente estamos consiguiendo el empezar a ser normales. La situación anterior era de un abuso total y absoluto.
Sí, yo recuerdo, ustedes, la primera vez que yo les oí, me pareció una barbaridad que no se les exigiera lo mismo que se les exige a ustedes. Lo único es que se hablaba de una medida un poco laxa. Por eso le preguntaba si esta medida será efectiva, porque, por lo visto, nuestros técnicos no es lo que piden.
Bueno, vamos a ver. ¿Será más efectiva? Más efectiva que no hacer nada, ¿vale? Y desde luego no hay que olvidar, y de esto no se debería hablar, de que también tiene una ventaja, comercial, que es que se encarece un poco en el transporte el producto y luego la calidad del producto también les baja, ¿no? Por eso ellos están reacios a no hacer el tratamiento en frío. Pero dicho esto, quiero hablar de una cosa muy importante. Como sanidad vegetal, sí, el error de España, y lo he dicho siempre, fue no pedir el tratamiento en frío a Europa, como le estaban exigiendo a España todos los países, para toda plaga, para toda importación y para todo país. Se quiso hacer solamente dentro del Tratado de Sudáfrica, porque era la revisión del Tratado de Sudáfrica, y ha salido solamente para las naranjas, para la taumototibia leucotreta sudafricana,
sí, sí.
Y solamente para los países sudafricanos. Entonces, esa pequeña victoria puede ser la cuña para poder ir avanzando, pero ahora mismo, en estos momentos, tendríamos la victoria absoluta si el gobierno de España lo hubiera tratado como sanidad vegetal y no como algo a corregir en el Tratado de Sudáfrica, que no está en el Tratado de Sudáfrica nada relativo al tratamiento en frío ni a la sanidad vegetal. La sanidad vegetal es la sanidad vegetal. El protegerse de las plagas, hay que protegerse de todas las plagas y no de una sola, y por lo tanto esta medida tenía que haber sido genérica en Europa. España lo ha conducido mal y un poco más, y nos quedamos sin ni siquiera esa pequeña victoria, porque hemos ido contra lo más fuerte, hemos ido contra el lobby sudafricano. Entonces, yo vamos a ver, aplaudo que por lo menos hemos conseguido esta pequeña victoria.
Yo es que creo que es
que sea light, que podemos meter una cuña y conseguirlo para las mandarinas,
claro.
Pero hombre, por favor, ¿por qué no lo hacéis de la forma que se tenía que haber hecho, para toda plaga, para toda importación, pero para todo país.
Imagínese el hecho de que sí que lo hayan reconocido, de que ya se esté, que lo tengan encima de la mesa. Esto hace dos años, ustedes estaban muy enfadados porque creían que era un...
Pero Susana, quiero que veas que es mucho más sencillo decir sanidad vegetal se aplica en Europa para todos. Mucho más sencillo eso que ir contra Sudáfrica.
Sería mucho más sencillo copiar lo que nos exigen a nosotros.
Lo que nos exigen a nosotros, efectivamente.
Es decir, lo que hemos conseguido no es ni siquiera lo que a nosotros nos exigen, y más aún, lo que otros países exigen y tiene concedido Sudáfrica. Es decir, le hemos pedido menos a Sudáfrica que lo que Estados Unidos...
Por tanto, seguirán luchando, no se conforman con lo que hasta ahora les han dado.
Si es que, de hecho, como no lo aplicamos para todo el mundo, Sudáfrica, haciendo presión, a lo mejor puede conseguir hasta quitarlo.
Mire, ustedes han hecho un escrito. A mí me gustaría que compartieran con los oyentes este escrito, por qué, quién lo ha firmado, a quién va dirigido.
Bien, vamos a ver, el escrito tiene que ver con el tema anterior, tiene que ver con la ley de quemas. Entonces nosotros consideramos que ahora mismo es un parche lo que ha concedido la consellería, pero lo que hay que cargarse es una ley propia de un país autoritario, porque que uno queme en su propia parcela y que la multa sea de 100.000 un euro hasta 3.500.000, eso es propio de países autoritarios, que para imponer su ideología, porque esto es puramente ideológico, lo que hacen es poner sanciones que no tienen ningún equilibrio con la falta cometida.
Pero o sea, ustedes, antes de que vuelvan a aplicar, según ustedes, la ley que espero, ya mandan el escrito.
Claro, vamos a ver, no la modificarán si alguien no manda escritos. Entonces nosotros ahora mismo esperaremos la respuesta del Ministerio de Transición Ecológica. Pero este mismo escrito modificado lo vamos a mandar también al Ministro de Agricultura, porque el Ministro de Agricultura debe defender que esta ley sea abolida, o por lo menos el artículo 27.3 se quite la parte agrícola, que en lo que es el objetivo de la ley, el alcance de la ley, la agricultura esté fuera, y que por supuesto esas sanciones que tan escandalosas, que sean corregidas. Vamos a ver, que no hemos matado a nadie.
Sí, es lo lógico.
Para que lo entienda la gente, es como si hay una prohibición de ir a más de 50 kilómetros por hora, vas a 53 y te ponen una multa de 5 veces lo que vale el coche.
Sí, esa sería...
Es un abuso.
Víctor Vicido, muchas gracias por haber estado aquí.
Simplemente un mensaje, y va con respecto al primer tema. A todos los consumidores, tenemos que defender la agricultura española, y para eso hay que mirar el origen en los supermercados, e incluso, en mi opinión, habría que castigar a aquellos que están vendiendo origen de otros países cuando tenemos ese mismo producto en esos momentos en producción en España.
Y más aún, habría que perseguir a quienes importan de otros países y reetiquetan como producto nacional.
Eso ya es la repera.
Buen mensaje, Pepe Llop. Muchas gracias por haber venido. Y también, Víctor Vigido, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias, Susana.
Hola, 1, 2, 3, sí va, 1, 2, 3, sí va, 1, 2, 3, sí va, 1, 2, 3, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes: casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Solo por venir a informarte, te llevas un pack de la Liga. Y si además contratas con nosotros, entras en el sorteo de camisetas del Villarreal Club de Fútbol. Solo en la tienda Orange de Carrefour.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm.
Bueno, Berser María, en el Twitter de la Policía Nacional està publicada el nom i les fotos dels fugitius més buscats en Espanya. Alguns estan buscats i capturats, estan en busca i captura des de fa més de 15 anys. Demanen col·laboració ciutadana si volen poder entrar i veure cada un d'ells per què està a buscar i de què se'ls acusa. Però cuidao, en busca i captura des fa més de 15 anys.
Mare meva.
En fi, ens aproximem a les 2. Hem de donar-li pas al nostre company Javi Mata, que ja parlamos d'esports. De ben segur, encara que no n'hi hagi futbol, n'hi ha ixe mercat, no? En este moment que tot el món s'interessa a on i com aniran cada un dels jugadors que han jugat i possiblement tornarà a jugar en el Villarreal Club de Futbol. Maria, demà ens retrobem a les 12?
Clar que sí.
Pues ja saben a tots vostès, demà a les 12, sí, dos horetes, com no, en companyia de tots vostès.